Abans, 12 punts. Per una banda, avui el programa Producers Meet Producers reuneix productors sèniors i novells. La iniciativa per ella, Productores Emergents amb Productores Consolidades, és una iniciativa que impulsa la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sitges i l'Associació de Productors Audiovisuals de Catalunya, un programa de mentoria que enguany arriba a la seva 8a edició. I avui, per si algú de vostès passeja per allà a la vora i dius, mira, a veure què és tot això, avui és el dia en què es presenten els tràilers que han fet els alumnes de l'Escola Miquel Utrillo, aquests 10 tràilers d'històries fantàstiques que es presenten en aquesta 55a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic. Això es farà a la zona Meeting, davant de l'ermita de Sant Sebastià, en aquesta zona de lleure, de chill out. Allà hi haurà la pantalla on es projectaran aquests 10 curtmetratges, tràilers que han fet els alumnes de l'Escola Miquel Utrillo. I si hi ha una protagonista avui a les cròniques dels diaris del festival, és una actriu, Sílvia Abascal, una de les protagonistes de Asombrosa Elisa, pel·lícula de Sadrach González Perellón, que ha estat, segurament, si hem de fer cas o que hem llegit els diaris avui dimarts, la pel·lícula més destacada que es va poder veure ahir dilluns. Però, més enllà del que puguin dir els diaris, a veure què ens comenta en Carles Calvo. Carles, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Asombrosa Elisa.
Doncs bé, bueno, jo aquesta no la vaig poder veure, no vaig poder anar, incompatibilitat d'horari de les projeccions. Sí que ha agradat bastant, tot i que molta gent s'està qüestionant que arribin pel·lícules d'aquest estil a un festival de cinema fantàstic, que sí que té un context fantàstic aquesta pel·lícula,
sí,
però que potser és allò agafat amb pinces.
Perquè quan dius pel·lícules d'aquest estil, estil més de què? Sí. De suspens?
És una pel·lícula més intimista, més un drama familiar que no un drama on te pugui haver elements fantàstics.
D'acord.
És una noia que ha perdut a la mare en un accident, una família s'ha quedat molt traumada, la nena pensa que té els poders d'una superheroïna d'un còmic que llegeix, però bé, la gent que l'ha vist diu que és una pel·lícula que està força bé, que no es entorna del tot, però que potser és això, que entra pels pèls potser a la programació del festival.
Entesos. És una de les pel·lícules que avui la premsa destaca més, Asombrosa Elisa, de Sadrach González Perellón, però la jornada d'ahir, que en tenia unes quantes, Speak No Evil, o hi havia un documental també molt, que deu ser molt interessant, sobretot pels fans de David Lynch, perquè proposava aquesta influència del Mago de Oz a les pel·lícules de David Lynch, un documental d'Alexandre Philip, Unicorn Wars, Summer Scares i, increïble, però veritable, de Quentin Dupieux, que ens havies comentat en el seu moment. Si has de fer una selecció del que es va poder veure ahir, què agafaries?
Jo em quedo, sobretot, amb Speak No Evil, que és una de les pel·lícules d'aquestes pel·lícules es diu que et colpeja l'estómac directament, però i a més sense cap mena de por. És una pel·lícula que comença d'una manera, la tensió que va acumulant durant la primera hora de la pel·lícula no te la veus venir,
sí,
i quan et dones compte té un desenllaç que et deixa veritablement destruït. Pensant-la fredament, sí que et pots plantejar que segons quines actuacions dels protagonistes poden ser més o menys acceptables o que potser no s'arribarien a aquest extrem. No dic res més per no
errar,
perquè és la gràcia de la pel·lícula.
Llegeixo, Carlos, però que és una producció danesa.
És una producció danesa i és una mica tothom quan parla d'aquests països nòrdics que tenen una molt bona qualitat de vida, són gent molt estupenda. És una mica, es fica una mica amb això també, amb aquesta bonança nòrdica, per dir-li d'alguna manera, que s'ha creat i que potser no és tan bonança, tot i que els realment dolents de la pel·lícula no són nòrdics, són holandesos, però són dues famílies, una família danesa i una família holandesa. I ja us dic, la part final, sobretot, jo crec que sobretot si ets pare, si tens fills, és mica, però se bé em va deixar a la butaca destruït, literalment, eh?
Llegeixo
allà... És d'aquestes pel·lícules que no saps si tornaràs a veure amb ganes. La veuria, però no sé jo si em tornaria a fotre amb aquesta espiral.
Llegeixo un fulletó del festival, simplement els perills que hi ha darrere les bones aparences.
Mm-hmm. Sí, exactament, és això.
És això, eh?
I ja ho veus a venir, no? Quan comença la pel·lícula, de seguida estàs en el que planteja, i ja veus a venir que algú raro i allà, no? En principi sembla la típica pel·lícula de dues persones o dues parelles que es troben, connecten, fan amistat i sembla tot molt idíl·lic, però que veus que hi ha alguna cosa darrere que no acaba de quadrar.
Mm-hmm.
En aquest sentit, penses que és una pel·lícula molt convencional, però és que el gir que fa, que comença a fer en aquest moment, és el que no t'espero. Almenys jo no m'ho esperava en absolut. La manera que el que t'expliquen no m'ho esperava en absolut. I també s'està parlant que potser és una de les... que pot rascar algun premi, pot acabar guanyant alguna cosa.
Ah, alguna més de les d'ahir? Bàsicament...
Una pel·lícula... No, bueno, bàsicament aquesta i la de Quentin Dupier, però també va sorprendre molt. És una de les que s'ha parlat més. Una pel·lícula que es diu Jerk.
Sí.
És gairebé un documental, que dura 60 minuts. És un cas que va passar a la meitat dels anys 70 amb un assassí en sèrie que va assassinar una vintena de nens. Amb l'ajut de dos adolescents que els va escalfar el cap i els va aconseguir que l'ajudessin. La pel·lícula agafa aquest fet i els adapta amb una mena de titelles. Però és una pel·lícula super incòmoda i tot i ser està feta amb titelles, el planteja els assassinats d'una manera super crua. Uh-huh. I que també des d'aquesta... Ahir va ser el dia de quedar-te amb mal cos, Jerk...
En alguna ocasió els titelles han estat protagonistes de pel·lícula, però tota una història feta a partir de titelles...
Surten actors reals,
uh-huh,
fent servir les titelles, però que són els assassinats i està fet amb titelles... Si mireu fotos per internet veureu unes titelles... No són lletres, diguem-ne. No,
d'acord. O sigui que la imatge arquetípica de la titella no és precisament la de Jerk, eh?
Sí.
D'acord.
Sí.
I per avui i per demà, què tenim?
Doncs a veure, avui destacàvem ahir un dels habituals del festival, que són el duet Aaron Henson i Jason Moorhead, em sembla que ho té al revés, els noms. Justin Benson i Aaron Moorhead. Són una parella de directors nord-americans que aporten... Em sembla que jo diria que totes les seves pel·lícules les han presentat al festival.
Uh-huh.
Són unes pel·lícules de ciència-ficció poc convencionals, una mica, diuen, metafísiques, una mica de pensar, no una pel·lícula de ciència-ficció convencional, i porta la seva última proposta, que es diu Something in the Dirt, que ja s'està parlant, la gent que l'ha vist, que potser és el més fluixet que ha fet a la seva carrera. I són uns directors, a veure, que no són... També són... Fan unes pel·lícules pausades, en què es parla molt, molt metafísiques, el que dèiem. Tampoc és per un públic... que no estigui acostumat a aquest tipus de ritme i a aquest tipus de pel·lícula.
D'acord.
Però, bueno, són uns dels fixes de Sitges i té una gran gent, molta gent darrere, com a molt fan, molt a top amb ells, i amb les seves propostes, i veurem què tal. I després tenim, jo crec que per... ahir va anar molt bé, que després de, per exemple, Speak No Evil i Jerk, acabéssim el dia amb una de les noves pel·lícules de Quentin Dupier,
sí,
comèdies fantàstiques absurdes i que les coses que serveixen van molt bé per desestressar. Avui ens passa el mateix. També a les 11:15 també tenim l'última, El fumar provoca tos,
sí,
que, i s'espera que el propi Dupier ahir no va estar, però s'espera que avui sí que aparegui. Doncs esperem que serveixi per treure una mica d'aquesta sensació de mal rotllo que encara ens aguanta.
Sí, no, aquest és el festival del mal rotllo, eh?
Sí, sí.
De les, de les pel·lícules, gairebé diríem, allò que psicològicament pertorben.
Sí, s'està veient molta... O sigui, ha, jo crec que aquest any hi ha molta diferència entre pel·lícules que van molt a la guerra, diguem, amb gore i... Són bastant més destroyers, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
I pel·lícules que són molt més introspectives, el tema fantàstic és molt més mental... Jo crec que en els últims anys hi ha moltes pel·lícules que parlen sobre problemes mentals, sobre la salut mental, agafada des d'un punt fantàstic, en què els propis fantasmes que pot tenir un o que pot veure un poden ser causats per problemes mentals. I això s'està explotant molt. També hem vist algunes aquest any, i jo crec que aquest any hi ha una mica de diferència d'aquestes dos vessants, no? Unes pel·lícules que van més al que el públic de Sitges...
A l'estómac.
Espera, a l'estómac i sang i fetge, i després anem a aquestes. I pel mig, jo crec que ens trobem pel·lícules coreanes, com per exemple que es va presentar ahir, Emergency Declaration, que és una versió coreana d'Aeropuerto 77, per exemple, d'aquelles pel·lícules de catàstrofes aèries dels anys 70.
Home, encara me'n recordo, eren pel·lícules que omplien el retiro, però quan dic omplir...
Ah, sí, sí.
Vull dir tot el pis de baix i tot el pis de dalt. Aeropuerto, sí, sí. Encara recordo, Aeropuerto 77, que el Jumbo, diguem-ne, que s'enfonsava al Triangle de les Bermudes en una zona que quedava allà sota el mar, vaja, la pel·lícula de catàstrofes característica dels anys 70. O sigui que n'han fet, que és com una versió d'Aeropuerto, això?
Bueno, és una... Al màster dels coreans els agrada molt mesclar coses. Hem mesclat catàstrofes d'avions, atacs terroristes, pandèmies... Ho hem mesclat tot. Amb una pel·lícula, com acostuma a ser amb aquestes pel·lícules, llarga, excessiva, però que et deixa... O sigui, entretengudíssima,
sí.
Molt entretenguda. No te la creus per enlloc, perquè és allò que no... Són d'aquestes pel·lícules que vas a veure... No amb encefalograma pla... però deixant, obrint la ment i deixant... Bé, em creuré tot el que em digueu, perquè no vull buscar...
No vull començar a pensar... No? D'acord. I de cara demà, que és dia de... I de cara demà, que és dia de festa, hi ha algun element allò de dir, mira, jo que sé, amb aquesta festa entre setmana, algun element que pugui atreure el gran públic així en general?
Sí, mira, jo recomanaria una pel·lícula que es diu Watcher, de la Chloe Okuno, que és això, també una premissa força vista ja, una parella que se'n va viure a un país estrany on l'idioma és un problema, se'n va anar a viure a Romania, l'home treballa, la dona es queda sola a casa i llavors comença a veure coses estranyes, gent que la vigila, es pensa en aquestes paranoies que li agafen,
sí.
Però que està tractada d'una manera força original i si voleu una pel·lícula amb una mica de xitxa,
sí.
D'alguna manera, sense passar-nos, tampoc és allò, no és Halloween, que això ja parlarem dijous, està força bé. I després, no sé, per recuperar un clàssic de tota la vida, doncs teniu la projecció de Conan el Bàrbaro, també.
Demà dimecres.
Demà dimecres, si algú no l'ha vist, doncs...
Això era, això era el 80 o el 79, més o menys?
Sí, perquè fa... Sembla que és del 81.
Del 81, imagina. Arnold Schwarzenegger fa 41 anys enrere.
Sí, quan encara estava...
Quan sí, sí. quan sortia de la pantalla, literalment, eh?
Sí.
Doncs sí, demà, qui vulgui allò recuperar un clàssic, perquè en el seu dia la pel·lícula es va convertir en un clàssic i era, diguem-ne, complex pensar en Arnold Schwarzenegger fora del seu registre habitual, com a protagonista, i la crítica el va salvar força, va salvar a ell i a la pel·lícula. Doncs demà qui vulgui recuperar un clàssic, Conan el Bàrbaro, també en projecció en aquest dia del Pilar. El dijous tornarem amb Carles Calvo a veure com haurà anat la jornada d'avui dimarts, la jornada de demà dimecres, i entrarem ja a la recta final del festival. Carles, bon festival, bona diada demà també.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau. Adéu.